que el Manchester City. Tornarem dimecres a 9:15, que vagi bé, bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Què tal? Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, 8 de maig del 2023. Arrenca una setmana important. D'una banda, perquè el Barça té el primer match ball per ser campió matemàtic de Lliga, ja sigui per activa o per passiva, i també perquè comencen a jugar-se les semifinals de la Lliga de Campions, amb un gran plat fort, amb una cita destacadíssima al calendari, que és aquest Real Madrid-Manchester City. Demà a les 9 de la nit, l'anada al Santiago Bernabéu, evidentment en directe a RAC1 a partir de 9:15. Avui ha estat dia de prèvies a l'estadi madridista i Carlo Ancelotti i Pep Guardiola han dit coses com aquestes.
No estamos planteando un partido para parar a Land, sino para parar un equipo que parece imparable.
Si ante el Real Madrid somos favoritos, es que somos un muy buen equipo. Si nos lo quieres dar favoritos, pues lo agarramos. ¿Qué le vamos a hacer? Siéndolo, no va a cambiar nada. Dependerá de cómo lo hagan los dos equipos en 180 minutos.
De seguida escoltem què més han dit tant Ancelotti com Guardiola i en parlem avui a la tertúlia amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1 d'aquesta casa, i també David Bernabéu. És una final anticipada, sens dubte. L'altra semi, recordem, és el duel italià, el duel de Milà, entre el Milan i l'Inter, l'anada dimecres al camp de l'Inter. Bé, és el mateix estadi, però en principi l'Inter juga com a local aquest dimecres. Però la final anticipada, sens dubte, és el Real Madrid-Manchester City, dos dels equips que estan més en forma ara mateix al continent europeu. Un, per la trajectòria, per la història, per tot el que ha aconseguit en aquesta competició, guanyant-la 14 vegades. L'altre, perquè ara mateix sembla el màxim favorit a endur-se aquesta Lliga de Campions, l'equip de Pep Guardiola. De fet, es repeteix la història de la temporada passada. Els dos equips es tornen a trobar a les semifinals lluitant per un lloc a la gran final de la Lliga de Campions. Fa un any, el City ho tenia guanyat. Ho tenia guanyat al minut 90 del partit de tornada. Però llavors va arribar aquella remuntada increïble del Real Madrid. Aquest any, però, hi ha un factor diferencial que és la presència al Manchester City d'Erling Haaland, un extraterrestre futbolístic, una bèstia nòrdica, el noruec, que ha fet 51 gols en la seva primera temporada com a citizen. Una barbaritat. Guardiola ha guanyat només dues Champions com a entrenador, les dues amb el Barça i amb un jugador com Leo Messi que marcava diferències abismal. Fins ara, el City no havia tingut cap jugador d'aquestes característiques. Però aquest any sí. Haaland és el Messi de Guardiola a Manchester. A veure si per fi li dona per guanyar una Champions que mereix des de fa anys i que la temporada passada se li va escapar precisament al Santiago Bernabéu. De seguida, tots els detalls d'aquesta anada entre el Real Madrid i el Manchester City. Connectarem amb Rodrigo Faed, el nostre home a Madrid, i repassarem les xifres de la bèstia de Noruega, d'Erling Haaland, i també de l'altre gran protagonista d'aquesta prèvia, que és Vinícius, per tot el que envolta el futbolista brasiler. A més, comentarem l'actualitat del Barça en la setmana en què es pot guanyar la Lliga. Per passiva, si punxen Real Madrid i Atlético en els seus partits, han de punxar els dos. Com a mínim han d'empatar els dos. El Madrid al Bernabéu contra el Getafe i l'Atlético al Martínez Valero contra l'Elx, que és un equip ja descendit a segona divisió. Si no punxen els dos, el Barça s'ho haurà de guanyar el terreny de joc. Haurà de sumar com a mínim dos punts a l'RCD Stadium diumenge a la nit contra l'Espanyol. Avui començarem a mirar cap a aquest derbi que pot ser decisiu pel Barça i també per l'Espanyol en la seva lluita per evitar el descens. Buscarem l'última hora de la sortida de Mateu Alemany i de l'arribada de Deco a la direcció esportiva. Demà té previst aterrar a Barcelona Deco, el portuguès. Ho va explicar Mundo Deportivo el dia que RAC1 us vam avançar que Deco era el número 1, el principal candidat a substituir Mateu Alemany a partir del 30 de juny. I també posarem sobre la taula el futur de Busquets i el possible retorn de Leo Messi. Un Messi que avui és notícia. D'una banda, perquè li han aixecat la sanció interna al PSG, i de l'altra, Albert Ferran, perquè ha guanyat un premi avui.
Sí, podríem dir que ha guanyat un premi i mig. Aquesta tarda es feia a París la gala dels Laureus i Messi ha estat el gran protagonista, ha guanyat el guardó a millor esportista en categoria masculina i també ha recollit el premi per l'Argentina com a millor equip del 2022. Un Messi que en el discurs, quan ha recollit el premi a millor esportista, ha obviat el PSG. Només ha fet referència a la selecció argentina i al Barça.
Este año tuve la suerte de cumplir el mayor sueño que tenía, que era ser campeón del mundo con mi selección. Me costó muchísimo, me costó prácticamente toda mi carrera porque llegó al final. En el medio pasé de todo, muchísimas alegrías con el Barcelona, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido muchos de los objetivos los cuales me tocaban competir, pero nunca me detuve y todo eso fue una enseñanza para mí.
No ha fet referència al PSG el dia que el club francès ha anunciat que Messi es reincorporava als entrenaments, per tant, que li aixecava el càstig aquestes dues setmanes de suspensió de sou i feina pel viatge sense permís a l'Aràbia Saudita. Però divendres, recordem-ho, Messi va demanar perdó i avui el club ja informava que ara es tornava a exercitar amb el grup. Per tant, l'argentí només s'haurà perdut el duel contra el Troyes. Per cert, en la gala d'avui als Laureus, abans Messi s'ha saludat amb Robert Lewandowski.
Ep.
Sí, un dels esportistes presents a París. S'han saludat i, vaja, els hem vist conversant una bona estona, els dos futbolistes i també la parella de Messi, Antonella Rocuzza. Ves a saber si parlen del Barça o de Barcelona.
Sempre m'agradaria ser al mig d'aquestes converses, no? Per saber sí. Què es diuen aquests dos grandíssims futbolistes, no? Més enllà de, hòstia, potser ens trobem l'any que ve a Barcelona. Ah, no. Què tal? Com va tot, no? Mm. Ha canviat molt la ciutat. Fa 2 anys que sóc a París. No? M'agradaria saber què es diuen.
I si Lewandowski ha parlat en castellà,
Com s'han entès, no? Clar, està bé. Sí. Estic veient la conversa i és cert que dura una bona estona.
Sí, hi ha molt a la butxaca de Messi.
Vull dir, no és privada, hi ha molta gent al voltant, però és cert que dura una
bona estona. Sí. Per cert, que estàvem pendents de si Alexia guanyava el guardó a millor esportista en categoria femenina. Finalment se l'ha endut l'atleta Shelly-Ann Fraser-Pryce, una Alexia que no s'ha desplaçat a París perquè ha volgut prioritzar la preparació de cara a la final de la Champions.
Molt bé, després parlem de Messi també a la tertúlia. Fins ara, Albert.
Fins ara.
I serem fins a la 1 de la matinada. Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Pentinarem tots els detalls de la prèvia del Real Madrid-Manchester City amb el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit, i el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
Hola, bona nit.
I de seguida obrirem tertúlia i anirem cap a Madrid. A veure, primer de tot, l'última hora del Real Madrid, Quim.
Doncs que Ceballos és la novetat de la convocatòria, ja recuperat de la petita lesió muscular que va tenir abans de la final de Copa, i que Ancelotti té 2 baixes, Militao, que està sancionat, i Mendy, lesionat.
Poques novetats al Madrid, més enllà d'aquesta de Ceballos, que en principi no ha de ser titular i és testimonial a la banqueta. I el Manchester City, quina és l'última hora, Ballera?
Doncs que ha arribat aquesta tarda a Madrid amb 21 futbolistes convocats, s'ha entrenat al migdia a Manchester, i només té una baixa important, Pep Guardiola, el defensa Nathan Ake. Aquesta temporada, en la majoria de partits, ha estat titular, ha jugat de central i també en alguns moments de lateral esquerre. Recordo que es va lesionar l'altre dia en el partit de la Premier League contra el Leeds.
Hem estat molt pendents aquest vespre de les rodes de premsa, evidentment de la de Pep Guardiola, que tornava a parlar al Santiago Bernabéu. Sempre ens vindrà al cap aquella roda de premsa del 2011 quan va dir allò del puto amo i va fer un recital espectacular a la sala de premsa del Santiago Bernabéu abans d'aquelles semis de Champions, també, curiosament, entre el Real Madrid i el Barça. No ha estat com aquella, Ballera, no ha estat com aquella, però sí que ha dit coses interessants de cara a demà.
Sempre en diu Pep Guardiola quan parla, i el sentíem abans en declaracions a Movistar, com acceptava el paper de favorit en aquesta eliminatòria. Deia que era una bona notícia perquè és senyal que estan en bona forma, tot i que a ell això dels favoritismes poc li importa. Un Guardiola que arriba al Santiago Bernabéu sense ànim de venjança i també sense res a retreure al seu equip per la semifinal perduda de la temporada passada. Declaracions també a Movistar.
Hicimos todo para sacar un mejor resultado y demostrar el nivel del Madrid, y aquí jugamos un muy buen partido, no excepcional, pero un muy buen partido. Cuando lo ves con perspectiva, de qué más puedes hacer, pues no ganas, pues es fútbol. Felicitar al Madrid, intentar otra vez. No venimos aquí sin ningún ánimo de venganza ni nada por el estilo, sino oportunidad. Es una oportunidad de volver a estar aquí, donde tenemos la sensación que esta competición, si la quieres ganar, tienes que tarde o temprano eliminar. Ahora mismo, en estos últimos 7, 8, 9 años, en general Madrid, nos ha tocado ahora pues a intentarlo.
Ha confessat Guardiola que en aquests últims dos dies s'ha tornat a veure el partit d'anada i el partit de tornada de l'eliminatòria de l'any passat. De fet, ha arribat a dir que els últims 5 minuts de la tornada al Santiago Bernabéu no van ser dolents. Potser hi va haver una centrada que no havien d'haver fet, en comptes de fer la centrada havien d'haver continuat jugant, però que en general tampoc va ser un drama aquells 5 minuts que li van costar l'eliminatòria. El partit va arribar a la pròrroga i després un gol de penal de Karim Benzema va decidir. De fet, Guardiola signaria repetir, futbolísticament parlant, les dues actuacions de la temporada passada, malgrat que això no els garanteixi l'accés a la final.
Tienes que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos, si no será muy difícil, esto ya lo sabemos. Incluso el año pasado que la hicimos, no estamos, imagínate. Pero vamos a estar aquí. Y bien, bienvenidos Real Madrid, vamos a intentarlo.
S'ha parlat també d'Erling Haaland. Guardiola ha dit que, evidentment, que condiciona l'estil de joc del seu equip i, de fet, ha posat com a exemple ja de que si el Madrid els pressiona home a home demà, evidentment que utilitzaran la sortida en llarg cap a Haaland en molts moments. Ho han fet en molts partits aquesta temporada. I demà no serà una excepció, perquè diu Guardiola que seria d'idiotes, per dir-ho d'alguna manera, doncs no utilitzar el davanter noruec. En una roda de premsa, Aleix, en què també ha sortit el Barça en alguns moments. Ha passat de puntetes Guardiola a comentar algunes coses. Per exemple, en aquest cas, en rodes de premsa i també flashos i interviews, en el flash interview de Movistar, hi ha hagut molts elogis cap al Real Madrid, però de retruc també hi ha hagut algun cap al Barça.
En la Liga tampoco ha estado tan mal, pasa que Barcelona ha sido un año muy regular, ha hecho muchos puntos y hasta hace poco estaban allí. Creo que el partido del Camp Nou fue el decisivo en este sentido para decantar un pelín la balanza, pero sí es verdad, esta competición la conoce, la gestiona como nadie, y luego el empaque de jugadores que han vivido estas situaciones tantas y tantas veces que para ellos es una situación, bueno, pues es una más.
Això en general, però en particular el nom de Vinícius, doncs, entre totes les mirades després de la seva actuació a la final de la Copa del Rei. No li han preguntat a Guardiola, ni als flaixos, ni tampoc a la roda de premsa, sobre el comportament de Vinícius. Per tant, no tenim reflexió del tècnic de Santpedor sobre aquest aspecte. Sí que en tenim sobre l'altre, sobre el Vinícius amb la pilota als peus. El vigilaran? Respon Guardiola.
Claro que habrá una atención para él, como la hay con cualquier otro equipo. Cuando vas contra Liverpool, a ver a Salah, como lo controlamos. Antes a Mané, con cada equipo, claro que tienes jugadores a controlar. No somos tan naif como para pensar, venimos aquí, qué guapos somos, y da igual lo que el Madrid hace. Pero luego también está Benzema, que cuando la tienen vicio se alejan, cuando se junta con Rodrigo se acercan, las variantes que tienen en el juego. Pero lo que más me ha gustado, bueno, me ha gustado respecto, igual en otras épocas, es que tiene la capacidad siempre tenerla, pero la capacidad de asociativa de jugadores, como no les quema el balón, como se juntan con ella, y es cuando la tienes muy difícil quitársela.
Més elogis de Guardiola cap al Real Madrid. Un últim document, en aquest cas de la sala de premsa, en anglès, escoltarem parlar en anglès a Pep Guardiola, d'una idea recurrent en el seu discurs d'avui. Ha recordat que el més important per un club és tenir estabilitat a la Champions. Li diuen sempre a Anglaterra que encara no ha guanyat cap Champions amb el City, etc, etc. De fet, ha posat d'exemple el Barça per, d'alguna manera, exemplificar com de difícil és guanyar la primera Champions en qualsevol club.
Hi ha clubs a Europa que inverteixen i fan bogeries només per guanyar la Champions, i després d'això, quan no la guanyen, s'enfonsen a la Lliga. Ser estables és el més important com a club, per exemple, com el Madrid, cada temporada és allà. Això és el millor, esclar, ells la guanyen, però ser allà com el Barça en el passat, que sempre hi era, o a Liverpool. Soc un aficionat del Barça, i l'aficionat del Barça es va passar molt de temps esperant la primera Champions el 1992, i va perdre moltes finals, però hi va ser. És un procés.
And was there... So it's a process.
Doncs això dic Guardiola. En línies generals, avui en aquesta prèvia, també ha admès que jugar a la tornada a l'Etihad, a diferència de l'any passat, és un benefici, especialment, diu ell, en cas de pròrroga, que l'any passat n'hi va haver, i el Madrid, en aquest cas, doncs, la va tenir a favor al Santiago Bernabéu.
En aquesta ocasió tindria l'afició a favor al Manchester City si hi hagués pròrroga en la tornada, que és dimecres de la setmana vinent, dia 17, a l'Etihad Stadium. Recordo, pels astronautes, que ja no hi ha valor doble de gols en aquestes eliminatòries, eh? Per tant, no serveix de massa tampoc fer molts gols fora de casa si, si fa també l'equip rival en la tornada. I el Madrid, com arriba a aquestes semifinals de Champions el actual campió de Copa, Quim?
Doncs amb la confiança d'haver guanyat la Copa del Rei dissabte, de dur també una bona trajectòria en aquesta Lliga de Campions, va ser primer de grup per davant de Leipzig, Shakhtar Donetsk i Celtic, és veritat que no era un grup difícil, i havent eliminat amb autoritat el Liverpool a vuitens i el Chelsea a quarts. Sobretot també la confiança que dona el precedent de l'any passat que estem comentant, eliminen el City a semifinals contra tot pronòstic. És veritat que no han fet una bona lliga, però ja sabeu com és el Madrid, que si arriben les dates importants de la Champions pràcticament s'obliden de la resta de la temporada. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, a més, podrà alinear de titular el pal de paller del seu equip, Luka Modric, que ja està recuperat de la lesió muscular que tenia a la cama esquerra. De fet, Modric ja va jugar dissabte els últims minuts de la final de Copa.
Sí, sí, puede jugar sin problema. Cuando Luka Modric está bien va a jugar. Entonces mañana va a jugar Modric y otros.
Doncs queda claríssim, amb un Ancelotti que estava de bon humor. El tècnic italià també ha dit que el City d'enguany és més complet que l'equip de Pep Guardiola de la temporada passada, però que no l'amoïna especialment Erling Haaland.
És un peligro, és obvio, ma hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas. Entonces lo que no estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar un equipo que parece imparable.
Li han preguntat a Ancelotti si la clau és la defensa per Haaland i pel potencial ofensiu que té el City, però ell, rememorant la semifinal de la temporada passada, ha contestat això.
Si tu defiendes bien, a lo malo es un empate. Esto no significa que no vamos a atacar, porque tenemos la calidad para atacar. Y no olvidamos que el año pasado, en dos partidos contra el City, hemos encajado 5 y marcado 6. ¿Firmaría por esto este año? Sí, firmaría. Igual.
I també ha apel·lat al record de fa un any Toni Kroos, quan li han demanat per la condició de favorit que molta gent atorga al Manchester City i específicament per unes declaracions que va fer Wayne Rooney dient que el City matxacarà el Real Madrid.
Yo creo que ha sido casi lo mismo hace un año, ¿no? Que casi nadie esperaba que ganara la Champions, que ganamos esa semifinal al final y lo hicimos, pero algunos han dicho lo mismo hace un año, y qué puedo decir, que no nos afecta.
Doncs això és el que han dit tant Pep Guardiola com Carlo Ancelotti o Toni Kroos, també encarregats de xerrar avui en aquesta prèvia que s'ha fet a l'estadi Santiago Bernabéu quan queden ja menys de 24 hores per aquest partit d'anada de les semifinals. Deixem anar un moment a Madrid amb el Rodrigo Faed. Hola, Rodri.
Què tal, Aleix? Com estàs?
Què tal? Bona nit. Què t'han semblat, Pep i Ancelotti? Jo he vist una mica Guardiola amb perfil baix, no? To baix, una mica, no? De no voler treure massa pit, de dir, escolta, l'any passat ja ens en vam endur un bon ensurt que no ens esperàvem, bé, una eliminació que no ens esperàvem a última hora, i avui vull ser prudent, no?
Sí, porque yo creo que además es lo que tiene que hacer Pep. Es un hombre que el año pasado se llevó un buen varapalo cuando yo creo que el City fue mejor en los dos partidos. Lo que pasa que en momentos puntuales el Madrid tuvo esa pegada, ¿no? Que sí que tuvo el año pasado contra el PSG, contra el Chelsea, luego contra el propio Manchester City, y sabe que hay que ser muy prudente. De hecho, me cuenta gente del vestuario del Manchester City que ha preparado de forma muy, muy concienzuda el partido contra Real Madrid para evitar que no haya desconexiones, que no haya despistes, que fue lo que el año pasado también le perjudicó muchísimo, ¿no? Y en el caso de Ancelotti, pues un poco parecido, pero sobre todo volcado, aunque luego diga lo contrario en rueda de prensa, en el marcaje y en las vigilancias a Haaland, que sabe que es el jugador, el one to watch, que dicen los ingleses, ¿no? El tío al que hay que estar más pendiente durante los dos partidos porque puede ser clave, ¿no?
¿Com veus l'eliminatòria tu ara, a menys de 24 hores ja, havent escoltat els protagonistes, Rodri?
Yo cierto que veo al City muy superior a nivel de juego, a nivel de plantilla. Creo que ha mejorado mucho en defensa. Creo que el año pasado me veía ayer, de hecho, la repetición del segundo partido, del partido en el Bernabéu, y se me antoja muy complicado que el Manchester City pueda tener esas desconexiones y esos fallos aislados que tuvo, por ejemplo, Rubén Díaz en el penalti, en las vigilancias, etcétera. Y yo creo que el Manchester City ha madurado mucho, tiene por fin algo que yo achacaba mucho al proyecto de Pep Guardiola, es decir, decir, un top 5 mundial arriba, que eso antes no lo tenía, y yo lo veo como favorito, pero también es cierto que el Madrid, no estando bien, porque es un equipo muy irregular, es la Champions, es el Bernabéu mañana, pero sí que es cierto que a doble partido y con la vuelta en Inglaterra, jo sigo viendo favorito al Manchester City, no?
I a Madrid quines sensacions hi ha? Perquè no sé si ha donat més ànims guanyar la final de Copa o ha canviat alguna cosa.
Ha dado algo de optimismo, eso está claro, pero el problema es que saben que el Manchester City este año es muy complicado, mucho más que el año pasado, si ya era complicado de por sí, por el hecho de tener a Haaland, porque sí que es cierto que Haaland impone bastante al Real Madrid y Carlo Ancelotti, por lo que me cuentan, ha hecho mucho hincapié, como te decía ahora, en el fichaje, o en el marcaje, perdón, al noruego. También es cierto que, por lo que nos cuentan, Ancelotti ha dicho también que el centro del campo tiene que ayudar mucho atrás, que tiene que ser muy solidario. Recordemos que mañana no está Militao, por lo cual es un problema grave para Ancelotti, porque es el jugador que, a pesar de los fallos que ha tenido, es el que más en forma está. Y veremos a ver, ¿no? Pero depende mucho la eliminatoria de lo que pase mañana.
Clar, la defensa la tenim clara, ¿no? Carvajal, Rüdiger, Alaba y ¿qué? ¿Y Nacho o Camavinga?
Yo creo que va a tirar por Camavinga, creo, ¿eh? Creo.
¿Y a dalt 3, Rodrigo, Benzema y Vinicius o no? ¿O no se la jugará?
Sí, no creo que se la vaya a jugar. Sabiendo además cómo está Rodrigo, por ejemplo, que en ese tipo de partidos parece como que se crece y tiene el don de la oportunidad y del gol. Yo creo que no va a haber problemas y que incluso en el centro va a apostar un poco. El otro día pone a Tchouaméni de titular para probarlo, yo creo que no gustó y yo creo que al final van a ser Toni Kroos, Modric y seguramente Valverde, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo organiza Carlo Ancelotti por si hay algún tipo de cambio a última hora, pero sí que es cierto que la alineación más o menos va a tirar por ahí.
Val, pero per tant, Rodrigo sí, Rodrigo, ¿els tres a dalt, dius o no?
Yo creo que sí.
Sí,
Rodrigo,
¿eh? Vale,
sí, yo vale. Creo que sí, porque... Creo, ¿eh? O sea, creo.
Sí,
porque es que a día de hoy es el que más gol tiene, el que mejor, al que mejor se le dan este tipo de partidos, más allá de que puedas incluir a Valverde o no. O sea, yo me inclino por Rodrigo porque creo que además el Madrid mañana necesita gol y Valverde no está bien desde el Mundial. Por lo cual, vamos a ver si se empeña Ancelotti con Valverde o con Rodrigo, que yo creo que tirará por el brasileño, ¿no?
Molt bé, Rodri, i acabo amb Vinicius. Aquí n'hem parlat molt, de Vinicius i les seves actituds a la final de Copa i en aquest tram final de temporada. No, a Madrid no se'n parla gaire, no, crec?
A ver, no se parla demasiado, salvo en la primera parte por el tema de las provocaciones de los jugadores de Osasuna, que esto ya sabes. Aquí el altavoz mediático es el que es y da la sensación de que a veces Vinicius no hace nada. Yo siempre digo lo mismo en ese aspecto, que por mucho que aquí se intente esconder ciertas actitudes de Vinicius, a Vinicius le dan muchísimo y tiene un problema en el cual el Real Madrid tiene que trabajar, que es que los rivales saben que es muy fácil sacar a Vinicius de los partidos. Y eso es algo en lo que el propio Real Madrid tiene que trabajar. Los compañeros de vestuario de Vinicius saben que tienen que ayudarle para que no caigan ciertas provocaciones, porque es muy fácil sacarle de los partidos y a partir de ahí intentar que desarrolle todo su potencial en el campo y como tiene que ser a nivel deportivo, porque además un compañero de Vinicius me decía en la noche del domingo, dice, el problema que tiene Vinicius es el mismo que tenían Cristiano Ronaldo y Leo Messi, lo que pasa es que estos no entraban a ninguna. Y aquí saben que con este entran y entonces es el problema que tienen con él y que saben que de cara a la próxima temporada tienen que arreglarlo porque si no vamos a tener el culebrón Vinicius durante toda la eternidad.
A ver a quin espectacle veiem demà. Rodri, parlem demà. Una abraçada, gràcies.
Vinga, un abraç a tots.
Adéu-siau, adéu-siau. Rodrigo Fáez, des de Madrid, donant-nos també el seu punt de vista des de la capital espanyola, on es juga aquesta anada de les semifinals. I ja ens acompanyen Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. David Bernabéu, hola, David.
Què tal? Bona nit.
I avui també... El cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
Hola, bona nit, com estàs, Aleix?
Molt bé, sí, perfecte. Bé. Tenim l'Antoni Bassas aquest sopar benèfic del doctor Bonaventura Clotet, People in Red, no? Es diu, sí, aquest sopar. Sí. Hi han anat Xavi i Ter Stegen.
Sí, ha estat allà una estona.
Tu hi has estat una estona?
Sí.
Home.
Sí. Bé. Xavi, li hem preguntat per Leo, però...
No ha badat boca, no ha obert boca.
No. Ni ens ha mirat. Home, és normal.
Tenia d'altres...
Però bé, havíem de... Aleix, això ja saps com va, encara no et diguin res, fas la seqüència, la subtitules i queda una cosa bonica. No, res.
Ha anat molt bé, per cert, han recaptat més de 700.000 euros, diria, no?, en aquesta lluita que té el doctor Clotet, aquesta fundació contra les infeccions, no?, que presideix el mateix Clotet, que ha estat avui amb el Basté, no? no? Aquí en aquest estudi parlant també d'aquesta gala i, evidentment, del final de la pandèmia, no? Que l'OMS ha declarat aquesta mateixa setmana. Bé, doncs això, anem a parlar una mica de la Champions, no? Esteu a punt? Esteu a punt? Demà serà un gran partit de futbol, eh? Ho veurem aquí en directe, a RAC1. Ara arrenquem tertúlia, vinga, de seguida, amb Santi Nolla, Joan Lluís García i David Bernabéu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor,
demà canvio de feina. O de professió.
O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de maig amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Wagner Parsifal al Gran Teatre del Liceu, de la mezzosoprano Joyce Di Donato al Palau de la Música i del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Si esperaves el mes perfecte per estrenar el cotxe que més se diu amb tu, ja ha arribat. Al maig, vine a la xarxa Renault de Catalunya i aprofita les condicions exclusives en tota la gamma. A més, al Saló de l'Automòbil de Barcelona hi podràs descobrir en primícia el nou Renault Espace E-Tech i moltes més novetats.
Renault. T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya. Here comes the story of the hurricane,
the man the authorities came to play. El tema protagonista d'aquesta setmana és Hurricane, de Bob Dylan. Coneixeu la història que relata? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
A RAC1 tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Pràcticament les 11 de la nit, ara sí, després d'haver escoltat els protagonistes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, i també d'haver fet una primera connexió i aproximació amb Madrid per saber una mica les sensacions que hi ha a menys de 24 hores. A veure, què en penseu vosaltres? Santi, començo per tu. Tu ja et vaig veure tranquil l'altre dia, també. Tu continues tranquil, no? Aquest any ho veus clar, ja.
Totalment, jo crec que sí. Jo crec que, a diferència de l'any passat, jo crec que aquesta vegada la superioritat del City s'imposarà. A veure, es va imposar l'any passat, diguéssim, es va imposar, no es va imposar el marcador, però diguéssim, hi ha jo crec que sobretot un element, que és el que tu comentes sovint, que és l'element Haaland. Sí, crec que això sí que marca la diferència, no? Respecte a l'any passat i respecte al mateix City a la Champions, no? I hi ha o sigui, que jugui el segon partit a Manchester, Sí, però va, a veure, el Madrid ha guanyat 2-5 a Anfield, diguéssim que, bueno, sí, està bé, però jo crec que la clau és que el City amb Haaland és molt més City. I aquesta és la diferència envers la temporada passada.
Sí, avui la Cristina Cubero va en aquesta línia, a Mundo Deportivo, he llegit, i és cert que el City no havia tingut mai un jugador que marqués tantes diferències de cara a porteria, no? És a dir, crec que repassava les xifres la Cubero i deia això, que Marez l'any passat, que en aquestes semis amb el Madrid portava 7 gols i era el màxim golejador del City. Gabriel Jesús no havia marcat diferències, no? De Bruyne no era un gran golejador, podia fer passades però no tenia al davant ningú que potser fes aquests gols, no? I és cert que hi ha aquest element diferencial, no? Veurem també el Nano, que és molt jove, com li arriba aquesta eliminatòria, no? Aquesta pressió, tot i que l'hem vist molt tranquil aquesta temporada.
Ma, jo crec que els números ho diuen tot, no? Porta més de 50 gols, 35 a la Premier, ha batut el rècord d'Alan Shearer, que estava en 34, i afrontar un repte com el que tenia de jugar a la Premier, on molta gent deia, home, no és el mateix fer gols a Alemanya que fer-los a la Premier, i resulta que ha arribat allà i ho ha rebentat tot, no? Per tant, no crec que tot i la seva joventut manifesti nerviosisme a l'hora d'enfrontar-se aquí com el Madrid. Jo crec que són els dos grans factors que determinen la diferència amb l'any passat. El factor Haaland, jo crec que no cal ni repassar-lo, tots li donem molta importància, perquè no és només els gols que fa, no és només que t'ajuda a convertir... És a dir, el City els últims anys tenia, en segons quins partits capitals, capdals, de molta igualtat, moments de gran futbol, que moltes vegades tenies la sensació que necessitaven generar molt per acabar convertint. No és el cas de l'eliminatòria contra el Madrid, no? Jo crec que contra el Madrid van fer 5 gols, en van rebre 6, va ser una cosa diferent, però sí que havíem vist diversos moments del City els últims anys en què es troba aquí que juga molt bé, però que quan arribaven aquests moments definitius, doncs li faltava un jugador que potser traduís el marcador al futbol que feien. Però només per això, és que és un jugador que et versiona la manera de jugar, no m'ho he determinat. És un jugador que intervé poc en fases de partits, intervé poc. El fet que intervingui poc no vol dir que no acabi traient un gran rendiment, i a més et permet, en situacions de pressió alta del rival, jugar més directe, perquè és un jugador que descongestiona, baixa, descarrega, te l'aguanta, l'equip s'ajunta i elimina la pressió alta de qualsevol rival.
Ho ha dit el Pep, no?, a la prèvia.
Sí, dona...
Ho utilitzarem, que ens pressionen,
exacte,
ho utilitzarem.
Exacte,
no?
això ja ho va fer fa 2 anys a l'eliminatòria, que supera contra el Madrid, fa 2 anys,
l'any de la pandèmia.
Això ho va fer ja amb Gabriel Jesús, és diferent, són jugadors diferents, però ja ho va utilitzar així, no?, com a element referencial. I amb Haaland és evident que si ho ha de fer, ho farà. I després, jo sí que li dono molta importància, sobretot pel que ha passat psicològicament amb el Madrid, respecte als seus rivals a l'última temporada, el fet de jugar a la tornada a l'Etihad. És a dir, elimina la mística del Bernabéu. L'elimina perquè tots sabem que és una eliminatòria que es resoldrà en el segon partit.
Que no creïn una mística a fora, llavors.
Sí, però l'element centrifugador aquell de... Ostres, que ho tens tot a favor, que estàs jugant bé, que estàs dominant, i et planteges com resoldre l'última mitja hora al Bernabéu, l'última mitja hora a l'eliminatòria, això, jugant l'anada al Bernabéu, això es perd. I per tant, a mi sí que em sembla un factor molt diferencial, no definitiu, òbviament, em sembla un factor diferencial respecte a l'eliminatòria de l'any passat. I estem parlant del City, no estem parlant ni del Liverpool ni del Chelsea aquest any, que estan anys llum de l'equip de Guardiola.
Bueno, ja, però l'Ancelotti va guanyar 0-4, amb el,
sí, home,
amb
però,
el Bayern, el Guardiola.
Sí, però
aquesta... Sí, diguéssim que sí, però...
Sí, però aquesta que... sí, és la gran cagada referida en el famós llibre Herpep, que el Pep en primera persona parla de la gran cagada que comés ella a la seva carrera, que és deixant-ho al mig del camp.
Que no parlem només del que és el Liverpool, o sigui que és el mateix Ancelotti, és amb un equip d'en Pep, o sigui que sí que té un punt de impedeix les grans nits blanques, no? Però l'efecte més diferencial és Haaland.
Home, el que impacta directament al joc és evident, la presència del Noruec.
És evident, i vaja, no cal parlar més d'aquesta importància de Haaland, i amb els gols em refereixo, i la importància que ha tingut aquesta temporada, però està bé veritat que aquest City d'aquest any el veig més versàtil que no pas, per exemple, el City de l'any passat. I més allà de Haaland, que està fent un tros de temporada, aquest any veig un equip molt més coral, molt més sòlid amb totes les línies de joc, i el veig molt més sencer, molt més que el Real Madrid, que ha estat un equip aquesta temporada que et diria pràcticament de mínims. És a dir, anat traient el cap en comptades ocasions, bàsicament a la Champions, perquè la Lliga no l'ha competida i la Copa la va competir al Camp Nou i pocs dies més, i veig el City i, ostres, des del punt de vista futbolístic, clar, després pot aparèixer a la Verge com li va passar l'any passat al Madrid. Li pot passar que Grealish sol davant de porteria només hagi d'empenyar la pilota i no la fiqui. Que Courtois en tregui una amb la punta de la bota perquè és probablement el millor porter del món i per mi serà un dels jugadors més diferencials que hi ha en aquest partit, juntament amb Haaland, Thibaut Courtois i el paper que pugui fer. Però vaja, en condicions normals, veient dominant uns i altres, noi, és futbol, però...
Versàtil.
Està ben trobat,
amb ser trencada i amb ser de Barcelona,
sí, sí. No? Sí. De home, jo afegiria Vinícius, Haaland, però diguéssim, jo crec que el moment en què està Vinícius actualment, o sigui, segurament en Pep estarà pensant quin tipus de marcatge haurà de fer amb Vinícius, no? Perquè és un jugador bastant desequilibrant el que és el joc de Madrid. Jo crec que jo no tinc tan clar que jugui amb Rodrigo d'entrada. Jo crec que tinc la sensació de que a Rodrigo jugaran quatre jugadors al mig del camp i el Rodrigo serà per una segona part
un
més explosiva, un revulsiu i tal. I que deixar el City en la força que té a més al mig del camp amb tres, jo tinc la sensació de que jugaran quatre.
La sensació a Madrid és que Rodrigo és intocable ara mateix.
Sí, ara deia el Rodri això, que a més està dolç,
forma,
no? Perquè va fer els dos gols a la Copa, però és cert que és un risc, no? A l'anada arriscar massa, sí, potser, no? El pots posar després a la tornada, si has de remuntar, si ets Ancelotti.
Dues coses sobre el City, vull dir, una sobre això de Vinícius que comentava el Santi. L'any passat a l'anada el Pep s'equivoca perquè Walker es lesiona, crec recordar la segona part,
sí.
I poses a Fernandinho de lateral dret i 5 minuts després de sortir Fernandinho li fa la jugada aquella per la banda que el finta, se li en va per velocitat i acaba resolent ella en un contra un davant d'Ederson.
Hi ha una imatge de Guardiola en aquesta jugada que a la que veu que rep i
així, no?
Passa la pilota per sota de les cames, sí. Ja directament sap que Vinícius marcarà.
Es tapa la cara, es posa a genolls, es tapa la cara i diu, ostres, la que hem liat, no? Defensar Vinícius, espero que... Home,
de fet, perdona, et corregiré. Crec que Walker ja estava lesionat i juga John Stones.
Sí, llavors algú es lesiona...
John Stones.
Es lesiona Stones.
Però ja estava lesionat Walker, i
Walker
llavors
no hi era,
ha de posar John Stones,
i
es lesiona
Stones
i entra Fernandinho. Sí, és així.
Els efectes és el mateix. Vinícius no va poder parar la segona part. Home, si analitzes el que va fer Osasuna Vinícius, té el llistó molt baix al Pep. Per tant, serà fàcil millorar la defensa, que jo crec que és un dels pitjors equips que he vist defensar Vinícius, amb un mig centre convertit a lateral, com és Moncayola,
i
amb unes ajudes absolutament
lluny. Al minut 1 li va fotre una estripa. Ja.
Bueno, al minut 1, minut 10, minut 15, al minut 25, va ser tremendo. Llavors, defensar bé Vinícius vol dir això, jugadors amb velocitat, suposo que jugarà Kyle Walker, que és un futbolista que individualment el pot aguantar, amb velocitat defensiva i les ajudes a prop. I després, en relació al que deia el Juanlu, vull apuntar que jo crec que Guardiola aquest any, veient alguns partits de Champions, ha pres la lliçó i ha canviat, ha aplicat molts matisos. En molts partits, per exemple, veus el partit contra el Leipzig, l'anada? Tu saps que el Leipzig en transicions et pot fer mal?
L'1-1,
I veus un City una mica conservador, intentant controlar la pilota, tenir el control del partit, però molt més pendent de la pèrdua que de fer-li mal al rival, perquè sabia que si ells et robaven, doncs et podien trobar els espais. I m'imagino que també la lliçó del que li passa a partir del 1089, que no pots reaccionar, que la centrifugadora se t'emporta, doncs jo crec que tot això aprendrà. En el Barça, el Pep guanyava d'una manera brutal, perquè no veurem, és a dir, la gran obra de Guardiola com a entrenador ha estat i seguirà sent aquell Barça, que tenia jugadors exclusius, que segurament no tindrà mai més, però vull recordar que a l'última semifinal que juga de Champions contra el Chelsea, a part de mereixer guanyar a l'anada i perdre 1-0 un gol de Drogba, a la tornada, amb 2-0 i Terry expulsat,
a la del 2-2 aquí,
el Barça se'n va buscar el 3 i el 4-0 per color a la sang, i pràcticament tots teníem la sensació que arribaria el tercer i el quart.
I Ramírez,
i entre Lampard i Ramírez, Joan amb 10, li creen una contra, li fan un gol de vaselina Valdés, després ve l'errada de Messi en el penal, etcètera. Sí, sí. És a dir, són situacions de partit, no? Però vull dir, aquella sensació de dir, ostres, anem a saber jugar aquesta competició, jo penso que ha fet un pas endavant aquesta temporada i que espero que contra el Madrid es demostri.
Sí, 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 vaja, bàsicament això, aquest treball psicològic, no?, que tinc la sensació que ha fet Guardiola. I també avui quan li preguntaven per la tornada, ell destacava el fet aquest que la tornada no al Bernabéu. És a dir, que és una
qüestió... Si teniu una prova, millor tenir la casa, no?
Exacte. Diu, perquè, ostres, aquí... Quan, en aquell moment en el qual la pilota està a punt d'entrar o no entra i que la gent et bufa perquè entri, molt millor que et passi a casa, això, que no a fora, com li va passar amb ell al Bernabéu. Jo que... Vaja, no sé. Estic sorprenentment tranquil. M'entranquilitzen paraules com les de Wayne Rooney. Això també t'he de dir. És a dir, aquest triomfalisme que ha arribat des d'Anglaterra en alguns punts, això sí que, aquestes paraules sí que no m'agraden.
No, eh?
No, perquè això sí que són benzina pel rival.
Mira,
però vaja.
Anem a repassar els números de Haaland i de Vinícius, ara que han sortit aquests noms, que són els dos grans pals de paller ara mateix dels dos equips. A veure, Haaland, Ballera.
Alguns ja els heu dit, 51 gols aquesta temporada, 35 a la Premier, en total, el rècord històric de gols en una temporada, com deia en David. 12 a la Champions, és el màxim golejador de llarg d'aquesta Champions, li treu 4 gols a Salah, però és que Haaland li va a la Champions. Una competició que és molt difícil marcar diferències, en les quals, sí, hem vist a Messi, hem vist a Cristiano marcar gols, però és que Haaland és... Una altra lliga. Ha marcat 35 gols en 27 partits a la Champions.
Brutal.
8 amb el Salzburg, 15 amb el Dortmund, 12 amb el City. 19è màxim golejador ja d'aquesta competició amb 22 anys. Amb 22 anys. Fem més gols que Eto'o, Kaká o Rooney, per exemple, el teu amic, Joan Lluís. I el que és més, jo crec que fabulós, és que va necessitar només 25 partits per marcar 30 gols.
A la Champions, això.
A la Champions. Comparant-ho amb Messi... Messi va necessitar 48 partits i comparant-ho amb Cristiano en va necessitar el portuguès 74. Per tant, va camí doncs, de millorar els registres d'aquests dos extraterrestres amb només 22 anys, si no s'atura, clar.
A mi em sembla una barbaritat, això, Santi, no? 51 gols al teu primer any, que sempre diuen una adaptació al període... Hòstia, a la Champions surt més d'un gol per partit aquest nano...
Sí, jo crec que o sigui, Messi ha estat el símbol, diguéssim, del futbol del migcampisme, no? Diguéssim, del futbol que es feia o que es llaurava al mig del camp i ell executava i decidia amb uns últims 20 metres, 15 metres, absolutament letals. I penso que Haaland és l'icona del futbol de les àrees. O sigui, el futbol ha evolucionat, ha passat, diguéssim, que el gran pes del joc es feia i estava en el mig del camp, i d'això ha anat evolucionant, i ara el gran pes està a les dues àrees. I en el món de les àrees, un jugador com Haaland, amb un físic, una capacitat de rematar absolutament tot de qualsevol manera, i amb aquesta capacitat d'intimidació dins de l'àrea de 16 metres, jo crec que és el que diferencia molt en el futbol que fèiem, que vèiem fa 10 anys o 15 anys.
Sí, jo de fet ara estava pensant en aquell gran debat que vam tenir a vegades de Haaland o Mbappé, qui preferiries pel Barça si el Barça pogués fitxar? I jo no havia tingut dubtes fins que he vist Haaland al City. Jo hagués fitxat sempre Mbappé. I ara Haaland em genera dubtes, veient com pot rendir a un equip gran i ben acompanyat amb jugadors que l'assisteixin, no? T'ho dic perquè a mi m'ha convençut aquesta bestialitat d'aquest futbolista. Jo el veia gros, jo m'imaginava un Ibrahimovic, a dir, bé, farà un gol, 20, 30 gols per temporada, te'ls farà, però hòstia, que el primer any et foti 51 gols. Em sona barbaritat.
Pues animalada. I ara les dades que hi ha al Ballera, ara n'hi ha una que sembla que ha passat així més ràpid, però és que allà va fer 8 gols a la Champions amb el Salzburg. En una temporada amb el Salzburg. Sí. És a dir, que a més les xifres són 8, 10, 12, és a dir, és un jugador que a sobre està en progressió, que té només 22 anys i que té tot per davant. Però és que el City, de fet, ho dèiem abans també, aquesta obsessió de Guardiola per trobar aquest nou, va picar la porta a Harry Kane, fa un parell d'estius no va poder fitxar-lo, finalment se li ha posat a bé fitxar aquesta bèstia, però és que a banda, el City ha fitxat a Julián Álvarez, que sembla un jugador menor comparat amb Haaland, però és un jugador que... El Barça, per 20 quilos que ha pagat el City per aquest jugador, estaria més que, vaja, li trauria un rendiment espectacular. Són dos davanters que tenen tot just 20-22 anys i que, vaja, té el City per davant uns quants anys de gols asseguradíssims amb aquestes bèsties de jugadors.
I en el debat Haaland-Mbappé, al final depèn del que necessitis, no? si et pots trobar en una situació que necessites més un jugador de banda, d'anar cap endins. A mi em sembla més futbolista, més recursos individuals, Mbappé.
Mbappé, sí.
Que Haaland.
Per això no havia tingut dubtes,
però,
clar, jo, sí, fins ara.
Sí, però a mi quan em preguntaven pel Barça que haguessis fitxat, jo veient la plantilla, jo hagués fitxat a Haaland. Quan es va plantejar el debat, que evidentment era un debat que s'acabava ràpid, perquè no teníem possibilitats.
No, es continua acabant ràpid ara mateix.
Però aviam, a Haaland és que se li cauen els gols. Genera un poder d'intimidació molt gran. Qualsevol equip que vulgui plantejar, per exemple, demà al Madrid, jugues a casa, si vols aconseguir un avantatge cara a la tornada, hi ha moments que has de plantejar el partit ofensiu. Clar, què fas amb l'última línia? Saps que tens un paio que si el rival et recupera la pilota i fa una transició, és un tio que a camp obert, quan ell s'obre, quan va De Bruyne de trailer pel mig i ell s'obre per rebre, a camp obert, en tres gambades, tres gambades seves són 10 del rival, et guanya l'espai de seguida, i després, clar, tècnicament és molt bo,
que no és
perquè
malvesta.
La gent deia, home, sembla tan gros, sí, que vas... És... Coordinació fantàstica per l'alçada que té, controls orientats per encarar de seguida el porter, i després la finalització, és que té un percentatge de finalització increïblement alt. És que és increïblement alt, no? I a més, és un jugador que et millora el joc interior, Guardiola, que pensa en tot, pensa, jo foto Haaland a dalt, els dos centrals, és que no em poden saltar. Per tant, molts més problemes per la franja del mig, pels mitjans, etc, per controlar Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, que es mou per allà també, etc, jugadors que acumulen molt caudal de joc per dins, no? I els centrals no poden saltar perquè saben que tenen aquell paio fixant-los, no? Bé, jo crec que ha donat un salt al City d'una dimensió descomunal.
Sí, és llestimosament el debat que es fa al Madrid, no? Si fitxar Mbappé ara o esperar a Haaland, crec que és el 25, que és quan té la clàusula que es podria alliberar, no? Aquest és el debat que es planteja, en el sentit de dir, bueno, a veure què és més important. Jo tinc la sensació que pel Madrid segurament Mbappé lidera un projecte i Haaland l'executa, no? I crec que està més necessitat de lideratge d'un projecte que d'un executor.
Deia el Bild, ara ho he buscat, Santi, perquè també a mi jo no ho tenia clar. Ell té contracte fins al 2027, però hi ha aquesta clàusula alliberatòria de 150 milions d'euros, segons el Bild, juny del 24.
Han sortit moltíssimes versions, sí. Crec que més tardar a sortir 25...
Aquí,
moltes deien que el 24 ho desfeia el fet que Guardiola continués.
Exacte.
Si Guardiola continuava, aquesta clàusula passava al 2025.
Però també, més enllà de la clàusula, si ell es troba bé allà i li fan un projecte a mi de barell, vaja, jo crec que ell, i Guardiola continua, és molt probable que ell continuï allà. Però aquest debat em fa molta gràcia, aquest de qui voldries pel Barça, no? Si a Haaland o Mbappé, que m'és igual. És a dir, pel Barça actual, que bé qualsevol dels dos és una autèntica animalada.
Sí. Potser, si analitzem el comportament dels dos futbolistes els últims temps, home, Haaland ofereix més garanties, no? Mbappé està ficat més d'un fregat, polèmiques amb el seu club, l'ego que desprèn, almenys des d'un punt de vista públic, sembla més gran que el que té Haaland, que jo el veig molt implicat en el col·lectiu, evidentment has de tenir ego competitiu perquè si no fots 51 gols, això està clar, però jo el veig molt, molt integrat, ni una mala paraula, ni una mala acció...
El pots canviar fent 5 gols a minut 60,
sí.
No?
Sí, exacte, no, bueno, això, imagina't, això li fas a Messi dels 24 anys...
O a Mbappé, no, increïble, això.
El dia del Bayern Leverkusen, que en va fer 5...
Sí, aquell dia, 7 a 1...
El treus abans que em fotis 5, que tenia la sensació que em podies fotre 8 si hagués volgut, i et diu de tot.
Tots no, recordem aquella imatge de Leo, què tal? Sí. No, estic bé. Sí, sí. Que des de la banda li deia Leo, i feia...
No. I va dir, i a més, Guardiola després no se'n va estar, va dir...
Que es gestioni ell, no?
És Haaland, vull dir... És Haaland,
no, jo dic Messi.
No, va dir, és Haaland, té 22 anys, i bueno, així el motiu perquè un dia, doncs, em vulgui fer 5, si em fa 5 avui, ja no els voldrà fer. O sigui, li va dir clarament, això, amb aquell Messi era segurament impossible.
Sí, Mbappé és més Madrid, no? Donant més la pinta de Madrid, sí. com et diré, que en el seu moment Neymar tenia més pinta de jugador blanc,
sí,
que del Barça.
Estil Cristiano, una mica, també.
S'ha de veure el PSG que acabarà fent, també, perquè Mbappé i jo tampoc no tinc tan clar que pugui anar al Madrid la temporada que ve. O sigui, el PSG és curiós, no?, que tingui...
No, té un contracte en vigor, que... Santi, que si un contracte en vigor no el deixen anar, si no el van deixar anar sí, no quedant
sé,
lliure.
Tampoc, no sé tampoc quines clàusules van acabar fent, no ho sé. Però dic que el Madrid ho té, pensa que sí, que el podrà tenir l'any que ve, no? Però clar, o sigui, és un club que els tres millors jugadors que té problemes amb els tres. O sigui que és el trident més problemàtic que hi ha hagut a la història, sent jugadors que tampoc no són especialment problemàtics.
No, i n'hi ha un que marxarà segur, que és Leo Messi, no? Veurem. Ara parlarem espera't, dels Premis espera't, Lauros.
Espera't.
Que... Espera't. Bueno, que... sí?
No sé. Espera't. Ja. Amb el PSG...
Pot passar de tot, vols
amb
dir?
Amb el PSG, mai diguis res...
Ja.
O sigui, era impensable que Mbappé es quedés amb...
No, estava fet amb el Madrid, clar.
Era absolutament impensable, s'havia vingut aquí. O sigui, era absolutament impensable.
Sí, però que Mbappé, en aquells moments, el PSG el veia com una aposta de present i de futur per l'edat que té Mbappé, per la projecció que té. Clar, a més, si estem parlant de 36 anys... Jo dubto que intentin retenir-lo presentant-li una oferta d'aquestes descomunals.
El que m'ha explicat a recull.
Una altra cosa és que Messi s'hi posés bé, si no pot tornar al Barça i vol seguir un any més a Europa, perquè no crec que tingui més ofertes.
Jo crec que l'oferta la té.
O sigui, no.
Està en funció de que Messi...
Fa un mes el pare va dir que no renovaria.
Que l'accepti o no, però diguéssim, l'oferta la té.
No, el que m'ha explicat aquí a recull i molts mitjans sabeu, és que a Messi li encantaria tornar a Barcelona, el Barça vol que Messi torni, estan intentant trobar l'encaix amb la Lliga perquè pugui produir-se aquest retrobament, però és cert que si al final això no s'aconsegueix, o se'n va a l'Aràbia Saudita amb una oferta multimilionària, o si vol seguir a Europa...
De totes les opcions, l'única que convenç els dos és el Barça.
Clar.
Que convenç el Barça i convenç
a Messi.
Les altres, alguna part, no acaba de convèncer. Ara, el problema és que hi ha dues incògnites.
El fair play?
El fair play i que Messi dubta de que el Barça pugui jugar a la Champions.
La temporada vinent pel cas Negreira.
Jo, el titular que ho pot resumir, jo he insistit avui en aquesta idea davant d'algunes informacions que, com sabeu, han sortit avui molt contundents.
No ho té decidit encara, fins que no acabi la temporada.
Respecte a marxa cap a Aràbia...
No ho té decidit, i si aquesta triada seria Barcelona, no ens enganyem.
Jo tinc aquestes informacions també, però el titular que ho resumeix és si el Barça resol el fair play financer, Messi tornarà al Barça.
Sí, sí.
Ara, això que és tan fàcil de dir, resoldre el fair play financer, suposo que és bastant més difícil de fer. Però no només per incloure Messi. Estem parlant de les renovacions que ja sabeu, de Balde, d'Araujo, de Gavi, si ve Gundogan lliure, el contracte d'Iñigo Martínez... Sí. És a dir, no és un problema només de Messi.
O Van Bellen,
és la qüestió més mediàtica del Barça amunt la taula, però no és l'únic. Si ho resol, Messi tornarà al Barça, perquè és important, arribats a aquest punt, saber què pensa Messi. No saber què pensa l'entorn de Messi, i menys l'entorn comunicatiu de Messi. És important poder tenir accés a gent que més o menys parla amb Messi d'aquest tema. Messi vol tornar. L'entrenador Xavi Hernández vol que torni. El club vol que torni. Ara, clar, el que no hi haurà segur, en la línia del Gaia i el Santi, és un límit de temps tan gran com el de fa dos anys.
No.
Perquè ni Messi vol esperar el Barça tant de temps, perquè, òbviament, té dubtes sobre que això es pugui encarrilar, i el Barça no es pot permetre el luxe de tornar a fer el ridícul.
Una cagada.
Alimentar això durant dos mesos més... per acabar-li dient que no torna.
Però
sí,
tot,
que no,
en tot cas, estem a 8 de maig, vull dir, encara passaran moltes coses, vull dir, més enllà de que ja hagi donat, vaja, aquestes informacions que deien, que si havia ja donat el seu sí, ara ja s'ha dit tot això.
Exacte.
8 de maig, Messi encara té la paella pel mànec. Ja sap que l'últim recurs d'ara ja s'ha dit, sempre el tindrà allà.
La Lliga francesa que... s'acaba el 3 de juny.
Sí, jo crec que eren 4 jornades.
Jo crec que el Barça té un mes i escaig encara per poder encarrilar aquesta història. Bé, no molt més, eh?
El Barça i Mateu Alemany, que si ha de fer la feina abans del 30 de juny, té feina, té deures pendents abans del 30 de juny.
Aquí estan clares les opcions. Hi ha Aràbia, que és una qüestió de diners, que jo crec que ja va per alguna més dels 400.
Sí,
crec que
ja, crec per sobre, per sobre.
Crec que ja han pujat. Hi ha Miami, que és una opció, jo crec que més de futur, que no és una opció imminent. Hi ha el Barça, que és la millor opció pels dos, i hi ha el PSG, que mai saps què pot passar.
I la frase que Xavi li va dir a Messi, entre d'altres coses, què te queda en el futbol?
Retirar-te bé del Barça.
Volver al club de tu vida i marxar-te bé del club de tu vida. Si és la reflexió correcta. I a part, si realment el teu intenció és seguir a Europa,
Què faràs? Vas a Aràbia?
Què faràs?
No sé.
Mira,
no ho veig.
Ja li queden menys coses perquè avui ha guanyat un Laureus, que és l'Òscar de l'esport. Vull dir, ja té un Òscar. Leo Messi té un Òscar de l'esport, que avui l'ha guanyat. Vull dir que només li queda això, acabar bé aquí a Barcelona. A veure què passa en aquests pròxims mesos, que seran distrets. 11 i 24, ara tornem. Acabem de pentinar el Madrid City de demà parlant de la figura de Vinícius, de l'Àngel i el Dimoni, que és Vinícius, futbolísticament i personalment. I després escoltarem Leo Messi, com s'han recordat avui del Barça en aquesta gala dels Laureus que s'ha fet a París.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellers del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata al Visa Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'n les condicions a Audi Ponés.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig, a la una del migdia, visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda autosostenible i propostes culturals. I culla de carrer, quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu, tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure venir. Ah, que mira quin cos.
RAC 1. Toca, toca. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
29.424. 2, 9, 4, 2, 4.
Sèrie...
12, 0, 1, 2.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Ja sabeu que Bricomart ara es diu Obramat.
Riu,
Obramat, Obramat. Riuen a Obramat, riuen, sí. Perquè han fet un nom molt original.
Una cara de rojillo. Sí. Demà serà Citizen.
Citizen, demà aniré de blau. Obramat, crec que el seu logotip té una mica de taronja i de blau, també, Obramat. Bé, ja sabeu que com que venen materials d'obra, ara es diuen Obramat. I aquest canvi no els fa gens diferents, sinó molt més clars, perquè segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb Santi Nolla, Joan Lluís Garcia i David Bernabéu, també aquí ens acompanyen el Gerard Ballera i el Quim Salvador, que han estat pendents de les prèvies del Madrid i del City. Ja hem escoltat la majoria de protagonistes, hem parlat de la figura de Haaland, n'hi ha una altra que era la de Vinícius. Anem a repassar els números d'aquesta temporada de Vinícius, Quim?
Sí, home, no són tan espectaculars com els d'Erling Haaland, però déu-n'hi-do. Suma 22 gols i 19 assistències en 50 partits jugats amb el Real Madrid aquesta temporada, i precisament on té millors estadístiques Vinícius és a la Champions, amb 6 gols i 5 assistències en 10 partits. Rememoràvem fa una estona, parlàvem de Bernabéu, el gol importantíssim que va fer Vinícius a Manchester en un moment crític pel Madrid. Anaven perdent 3-1, acabava de fer el tercer el City. Era d'aquelles situacions, n'hem vist tantes últimament, en què sembla que el rival del Madrid ho té controlat, i una fogonada, en aquell cas la jugada per la banda de Vinícius, va posar el 3-2, que va fer tornar a entrar el Madrid de ple en el partit.
Ara ho recordarem, serà un exercici massoca, però ara recordarem una mica l'eliminatòria de l'any passat.
I jo voldria afegir que, més enllà de la fredor dels números, en el cas d'un futbolista com Vinícius, que no és davanter centre, que no és un nou, que la seva funció no és només fer gol, el seu valor és superior a les estadístiques, perquè, és clar, té aquesta capacitat de trencar defenses, de desequilibrar una i altra vegada, fins i tot també de treure polleguera i carregar de targetes als rivals, malgrat que amb aquestes actituds a vegades se li gira en contra. Però et destarota tot un sistema defensiu. Més enllà que et pugui generar una jugada d'un gol o marcar-lo, té aquesta capacitat. A veure, no és un exemple, no és el millor exemple per com se'l defensa, però un exemple clar de com condiciona un partit el vam tenir dissabte amb la final de Copa, per exemple, no? Un futbolista que potser no et fa el gol, o l'altre dia va fer les assistències, però potser no et fa les assistències, però sí que és capaç de trencar tot un sistema defensiu. De Vinícius Júnior n'ha parlat avui així el seu entrenador, Carlo Ancelotti, en declaracions a Movistar.
Yo creo que él recibe un tratamiento distinto en la Champions que en los partidos de ligas. La verdad es que en los partidos de ligas le aprietan mucho, recibe mucha más patada en la liga que no en la Champions. Vinicius en este momento es determinante, ha determinado muchos partidos, está muy bien, es muy animado, muy motivado. En este momento pararlo no es tan sencillo.
Sí que té part de raó amb això que diu Ancelotti, perquè ahir repassàvem les targetes que ha vist Vinicius aquesta temporada. Una a la Champions, només una groga a la Lliga de Campions, i per una falta que va fer, per una acció del joc. En tota la temporada ha vist 16 grogues, 10 per qüestions extraesportives. Per protestar, per encarar-se amb rivals, per allunyar la pilota quan la volia un jugador i quedar-se-la a ell i amagar-la, vull dir, per qüestions aquestes que et treuen de polleguera. 10 grogues de 16, és brutal. I hi havia una altra dada, perdona, que és que és el jugador del Madrid que més faltes fa a la Lliga. Vinícius, 20è jugador de tota la Lliga que més faltes fa, i el jugador del Madrid que més faltes fa, més que els migcampistes, més que els defenses.
Això de rebre menys puntades a la Champions que a la Lliga, això ha passat sempre. Neymar, que és un jugador que el pagava molt.
O Messi, no?
O Messi. Eren jugadors molt més sotmesos a la Lliga que a la Champions. Per què? Doncs perquè a la Lliga jugues contra molts rivals que són molt inferiors a tu i que, per tant, t'han de defensar d'una altra manera. A la Champions, normalment, t'enfrontes equips, especialment a partir de vuitens, molt superiors a molts equips de qualitat mitjana de la Lliga, equips que estan al top del futbol europeu i que, per tant, doncs, tenen una altra manera de defensar-te. Saps? O sigui, vaja, no em sembla un discurs, és un discurs que utilitza el madridisme o el Madrid últimament per explicar per què a Vinícius hi ha una persecució, que és el que volen demostrar, quan en realitat el que tenen és un problema, perquè el focus sempre és Vinícius. En canvi, Rodrigo, que està fent una gran temporada, o Benzema, que és la pilota d'or, mai apareix en el focus, apareix Vinícius. Home, per què? Perquè l'altre dia no reps una puntada en tot el partit pràcticament contra Osasuna, no et fan cap falta en violència, per dir-ho així, i des del minut 1 estàs entrant estàs provocant,
no,
i estàs dient al rival que van 1-0 perdent, et fregues l'escut,
era de vergonya aliena,
vas a buscar els rivals quan fas el segon gol, quan tothom celebra, i tu els vas a buscar quan estan enfonsats perquè els hi han fet el segon. Escolta'm, jo crec que va camí de ser, és a dir, per mi és un gran jugador, o sigui, se li ha de donar mèrit al que ha fet Vinícius, que ha fet una evolució brutal futbolísticament, això no es pot negar, i ara és un jugador molt desequilibrant, però va camí de convertir-se en un esportista despreciable.
Sí, sí, sí. O canvieu, té mal futur aquest nano, perquè realment aquí a la Lliga Espanyola ja tothom li ha pres la matrícula de fa temps, i a Europa li passarà el mateix. És un tros de futbolista, un desequilibri brutal, que a més el que deies tu ara, David, o sigui, el que ha millorat, tot aquest marge, perquè realment...
La gent se n'enfotia,
se n'enfotia,
exactament.
Era mofa, perquè no prenia una bona decisió dintre l'àrea ni per casualitat, és a dir, sempre prenia la que no havia de fer. I ara, en canvi, és un tio decisiu, però que és molt mal professional, molt mal professional de cara als contraris, per les faltes de respecte que té pels altres equips, perquè a més això ja no és un tema que s'escalfi. El dissabte mateix, és que el minut 7 ja està perdent els papers amb Moncayola, que ja se l'ha fet dos cops, però tot i així ell encara li fa mofa i vas guanyant una final contra els Osasuna. És a dir, em diràs qui t'ha manat ficar-te en aquests merders, sí, i després de cara al seu equip, perquè el que fa és projectar una mala imatge del Madrid, per més que vulguin amagar-ho a la capital d'Espanya, ell deixa malament, perquè qui està assenyalant, s'està assenyalant la samarreta al Madrid.
I els companys, i els companys, ho veuen, correcte. Han vist moltes imatges intentant que millori, que
resolgui l'equip del partit, perquè tan cabrita hi ha hagut molts equips, molts partits aquesta temporada, especialment fora de casa del Madrid, que s'han perdut perquè ell treu l'equip del partit absolutament. I és veritat que et suma moltíssim, però també és veritat que et resta, i aquesta part que et resta, si ell aconsegueix fer un treball mental de controlar-ho, és evident que serà un dels millors jugadors del món. Ara, però és un, per mi és un pèssim professional.
Sí, jo crec que era un tuit del Pitu, el Pitu Abril, que deia que era un sensacional jugador, però un esportista dolent, no? I és cert, diguéssim, la desconsideració que al contrari a l'equip, a l'afició permanent que fa, em sembla absolutament lamentable, no? I a veure, és cert que és un jugador que ha millorat, era un jugador que la velocitat i el dribbling el tenia des del primer moment, però que per marcar gols necessitava un rebot pràcticament en quasi totes les situacions, i ara, en canvi, ha donat un pas segurament per Ancelotti, que ha sigut el que li ha donat més confiança, i té gol. O sigui, és un jugador que ara no només crea perill i té gol, però cap comparació amb, per exemple, amb Neymar. O sigui, Neymar, el problema és que feia una lambreta, i això era interpretat, fer una lambreta, com una provocació, però no es netejava l'escut, no insultava els altres jugadors, i no era el tipus que es veu en el camp quan juga al Madrid. I difícil això de millorar. Tothom pot fer-ho i pot millorar-ho, però complicat.
Ara remataremaquesta prèvia del Madrid City i de seguida explicarem una noticieta, aquí el tu diràs, sobre el Barça. Abans, però, Albert Ferran, a veure, va, fem memòria de l'eliminatòria de l'any passat, també semifinals de Champions, però és per trencar la màgia, és per trencar la màgia. No?
Per flejar-los una miqueta.
No, és
t'he de dir que...
És per recordar que no, te les donaves d'anar molt tranquil i de cop i volta, nyac, sempre apareixien, no?
Sí, que el Madrid és com per ser prudent. Sempre hi és, sí. Però veig, jo m'ho he passat molt bé perquè hi ha moments de desesperació absoluta, brillants.
Damià López?
Per exemple. Va. Començarem amb l'anada, perquè l'anada es va jugar a l'Etihad, i no sé si ho recordareu, però el City guanyava al minut 11, 2-0, amb el gol inicial de De Bruyne i aquest de Gabriel Jesús.
Combina amb un hiperactiu, De Bruyne posa una centra, compte! Gol de Gabriel Jesús! Gabriel Jesús! Gol! Gol, 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 gol!
Bé, jo crec que aquí el Damià no s'acaba de deixar anar, perquè era una mica com 2-0, un minut 11, ningú s'ho pensava.
Bueno, perdona, això era com el Liverpool a vuitens.
Correcte.
El 14, sí. Anfield, anaven 2-0, el minut 14, sí. Anfield, eh? Increïble.
Jo em va passar el mateix.
Semblava golejat.
Va a casa, vaig veure el 2-0, no? I vaig dir...
I després...
Això al minut 80, però ara...
Abans del descans, Benzema t'ha donat la raó i va marcar el 2-1.
La centrada, Mendy, Benzema! Gol!
És que ja això ho tenen.
No ho puc creure.
Això ho tenen.
No m'ho puc
creure. 32 minuts, la centrada, Mendy, Benzema amb l'esquerra, gol.
És una primera que... part amb 3 gols, 2-1 pel City, però la segona va ser un espectacle, 4 gols. Al minut 53, Foden feia el 3-1.
Contra Fernandinho, posa la centrada, Fernandinho, Foden, gol! Gol! Gol, 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 gol! Això fa mal, eh? El canvi de Guardiola ha donat resultat!
Clar, és que aquí t'imaginaves, tornen a entrar golejaran.
Diu, això fa mal, i dos minuts més tard... Vinícius marca.
Progressa Vinícius, és un 3 contra 3. Vinícius per l'esquerra, Vinícius que acabarà. Xuta Vinícius.
Home, tapeu-lo.
Molló desquiciat, també.
El Molló tirant-se pel terra.
Molló s'està dient la 14ava,
eh? Molló l'ha ajudat a la banda, però Molló ja ha tirat al terra.
3 a 2, encara faltaven 35 minuts per jugar-se. I vam veure més gols. Al 74, mentre Molló ja signava el 3-2, Bernardo Silva fa el quart.
La pregunta és, signem aquest marcador ara mateix?
Jo sí. Val. Jo sí, eh? Tal com ha anat el partit, jo crec que la línia del que deia l'Andami era important.
Falta.
Uf, home, Sinchenko, que acaba la frontal. Deixa continuar, però... Oh!
Bernardo Silva.
Home, són golars, aquells, no?
Sí, un xitxarro amb l'esquerra.
Sí, sí, sí.
Però, clar, ha davant ja el Madrid, 4-2, i el tram final, el Madrid fent la goma, definitiu 4-3, al 82, amb un penal per mans de Laporte.
Volem cantar una aturada d'Ederson. I va Benzema, un Benzema que últimament no té encert davant dels 11 metres. Xuta Benzema,
panenca!
No té encert, no té un panenca.
Com haver-lo escoltat. Hauria d'haver dit que tenia màxima efectivitat ben ara.
En el 4-2 mola Molló, perquè dic, no, ja firmo que ha resultat 3-2 i tal.
No el firmaves, Molló, no el firmaves.
El que és històric, el que és tremendo, és quan diu tapeu-lo. Això va ser...
Com ja l'ha clavat.
Impressionant. Tapeu-lo.
Aquesta és la de Fernandinho que dius tu.
Aquesta.
Que hi ha el canvi de Stones, Iñaki, llavors aquí s'equivoca posant aquest, que no era lateral dret, Fernandinho.
Exacte.
Bé, va ser un festival. Jo crec que no hi haurà... Tinc la sensació que no hi haurà tants gols, no? O tantes vedades.
Dubto que hi hagi... tampoc és normal, eh? No, sí, 6 gols va fer el Madrid al final amb aquella pròrroga, 5 al City...
O sigui, veient la defensa del Madrid de demà, amb Rüdiger, Alaba, Carvajal, que comença a tenir una edat, veurem si Nacho Camavinga a l'esquerra, sí que crec que el City pot fer gols, perquè pot fer mal aquesta defensa, no?
És una sensació barra desig. M'estic imaginant el report d'Albert Ferran d'aquí una setmana.
Com Guardiola. Perfil baix. És una sensació barra desig. És el que sembla, veient una mica la defensa.
El problema, Aleix, és quantes vegades en una prèvia de Champions ha semblat que... I ho deixo en punts suspensius.
També és veritat, perdona, una estadística perquè així baixaré una mica el nivell. El Madrid no encaixa un gol des dels Danfield a la Champions. Vull dir, quan al minut 14 de l'anada de vuitens anava perdent 2-0, des de llavors en va fotre 5, a la tornada li va fotre 1 al Liverpool i amb el Chelsea 0-2 i 2-0. Vull dir que...
Estem parlant d'un equip, el City, que fa 20 partits que no perd i que dels últims 16...
Som a Jauda, també.
N'ha guanyat 15 i n'ha empatat un.
És el menys anglès dels equips anglesos.
Sí. És una gran definició, Santi, aquesta. Bé, i la tornada, passem-hi ràpid.
Més controlada,
ràpid, sí.
També s'avança el City, de fet s'avança al minut 73, després del 0-0 fins ben entrada la segona part, al 73, quan Aleix Pariser entra a l'estudi, Marc Amarés.
Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, companys.
Recuperat també del programa d'ahir a Manresa.
I de la veu una mica, també.
Exacte.
Poc a poc, sí.
Va, que entra a l'estudi.
Espera, Pariser, que serà talismà. Arriba Bernardo Silva, a la zona de 3 quarts. Bernardo Silva, que deixa en curt, que havia Jesús.
Què ha picat, Daniel? Que encara m'he enterat.
Però fixa't, veníem de Manresa de fer un especial... amb la veu cascada i aquí vam entrar a donar sort. Després va canviar tot.
És un gènere ja, el Damià. És moments de ràdio memorables sempre.
Jo crec que està en el top 10 de personal, de persones més odiades a Madrid.
Sí, no,
que jo he treballat a Deportes 4 o 15 anys i us ho puc assegurar.
El carrer va fer molt mal.
Després de qualsevol desastre al Madrid d'Europa.
Lo del carrer va fer molt mal.
El primer que em trucaven era per demanar el gol del Damià RAC1.
Sí, en sèrio.
Després del carrer.
El carrer va ser quarts de final de Copa, val,
dos vídeos van fer del carrer aquell dia.
Aquell dia, no sé per què, quarts de final de Copa del Rei a Balaïdos, el Celta elimina el Madrid i se li acudeix dir al Madrid, al carrer, i va quedar com un hit. És un hit.
Potser l'escoltem d'aquí uns dies, també.
Esperem. Ja li toca.
Jo crec que el porta aquí... preparat
un altre,
per sortir de la graella.
Un altre moment...
Ara, perdó, dissabte va estar tranquil, amb el gol? Vull dir, no, amb el gol de l'Osasuna no, no van cridar.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Un altre moment memorable de la transmissió, no només del Damià, és el mític minut 86, la doble ocasió de Grealish. Passa només 25 segons entre una oportunitat i l'altra. Moment RAC1.
Banda esquerra, arriba Militao, que entra en escena. Grealish! Grealish! Oh! La treta en vida, la gent Colòmbia, no, no, no. De marcar Foden, s'ha salvat el Madrid una vegada més de l'eliminació, ja segura, a punt de marcar Grealish,
ja segura,
i compta, mira el Bernabéu, el silenci, el públic madridista que comença a assumir la situació,
torna,
torna el City, Grealish després de la recuperació a Gundogan, Grealish fins al xut, la trepitja, Grealish, no!
Grealish,
no!
Ah, són dues? Vaig pensar que era una.
No, són dues, són dues. La que treu Mendy sobre la línia
i
la que toca amb la punta de la bota...
Courtois. Si és que sentint això encara és més increïble que ho aixequi.
Després d'aquesta oportunitat, no l'escoltarem, però...
Jo aquest dia no vaig poder dormir. Un tal
Aleix Parisé diu... Hauria de ser un miracle que el Madrid forcés la prova.
No,
no, espera't això.
Jo no vaig dir, sí. El City perdona i arriba la remuntada del Madrid per forçar la prova. Rodrigo, gairebé al minut 90.
Camavinga, aixeca el cap, posa una centrada cap a Benzema, aconsegueix salva Benzema, arriba Rodrigo i gol!
És que...
Gol! Salva Benzema,
és que el gol,
Rodrigo i gol!
És que el gol, és que el gol que diu... El gol de Damià és... És a dir, fotre el segon.
Sí, sí. No, no.
Està pensant ja amb el segon.
Perdona, veníem del PSG del Chelsea i te la veies a venir.
Passa un minut i mig, arriba el segon de Rodrigo i el que m'encanta és la reacció de Mulló.
Carvajal aixeca el cap, posa una centrada, gol.
I Rodrigo,
compta ara,
Rodrigo. Ja el tens. Perquè marquen el braç.
Bueno, de fet, voreja el hat-trick.
De fet, és que el 95, Rodrigo té una oportunitat claríssima que té Ederson. Perdona, està a punt de guanyar.
Perdona, podem tornar a sentir Mulló. Hi ha temps perquè el Madrid guanyés abans de la pròrroga, no? Diu, a veure.
Sí. Carvajal aixeca el cap, posa una centrada, gol.
I Rodrigo,
sobretot,
hi ha temps.
Hòstia, no és futbol, increïble.
No és futbol.
I, clar, arribem a la pròrroga, i al minut 5 de la pròrroga, penal a favor del Madrid, Benzema fa el definitiu 3-1.
Es pot posar per primera vegada en tota l'eliminatòria per davant. Xuta Benzema, gol. Ha enganyat Ederson, que s'ha llançat a la dreta, xuta Benzema a l'esquerra, i el Madrid que ja està
aquí
per davant.
Aquí resignat, absolutament resignat.
Tots estàvem enfonsats, perquè era com dir, és que és igual, és inexplicable, això.
I el City, tot i tenir encara uns quants minuts per endavant, va crear molt poc perill i al final esclatava el Bernabéu.
Novament el Madrid ha desafiat la lògica del futbol, ho va fer a vuitens contra el PSG, a quarts contra el Chelsea, a semifinals contra el City.
Bé, i ja està. A sobre,
una vergonya Orsato també amb l'afegit.
A sobre calia donar més afegit, xiula abans, final del partit, Madrid 3, Manchester City 1, el Madrid serà a la final de París contra el Liverpool.
Que va guanyar 1-0 un gol de Vinícius, precisament. Bé, només volia fer aquest exercici.
Un altre partit increïble. Sí. Un xut aportaria a fer el Madrid.
Volia recordar-ho per fer l'exercici de dir com va anar, tinguem-ho clar, baixem una mica tots de peus a terra.
Recordem el que va passar contra el PSG, també contra el Chelsea a la tornada. És a dir, i encara, a dia d'avui, quan els dius que van guanyar aquesta Champions, amb molta sort, s'enfaden. És que és tremendo. No, és que es continuen enfadant.
Jo la de Grealish no recordava que eren dues, i això em sembla...
El resum és perfecte.
No és futbol. És veritat, era una altra cosa, era esotèrica, no?, el que va passar allà.
Una ocasió i mitja a la final. 23 xuts del Liverpool.
Del Liverpool, si ho recordo.
L'actuació segurament més determinant que hagi vist mai d'un porter en una final de Champions, a part de la de Karius.
Sí.
I continuen dient que no va ser per sort.
Són quatre eliminatòries.
És que és acollonant.
Quatre eliminatòries sense explicació. Quatre. Totes les eliminatòries i la final.
Sí, sí. No, és que... ja sabeu que vaig a moltes tertúlies... amb gent
a Madrid, no?
Gent de,
no s'ho creuen, eh?
Del règim.
De l'equip del règim.
No, ostres... És que cada vegada que trec el tema, s'empipen, s'enfaden.
No ho entenen.
Mira, ara tu escoltes això i dius, és que és increïble.
Sí, sí. Que aixequessin un 2-0, un 3-1, un 4-2 en contra, i després a fora de casa també un 0-1.
Va molt més enllà d'allò que dèiem sempre. És que el Madrid sap guanyar Champions fent males lligues, sap conviure amb el desastre a la Lliga, t'aguanta 7 partits, no? Quantes ho van fer l'any de Milà contra l'Atlético, que pràcticament l'any que canvien a Benítez, a Parcilla... És a dir, que ho van fer moltes... Però el de l'any passat s'escapa d'això.
És la sublimació del model, de la fama i
del nou projecte. De la sublimació del nou projecte. Que tenen grans jugadors que apareixen a Moïse de Mians, evidentment, no?
Però ja està.
Jo només diré un nom que crec que explica una mica la Champions del Madrid, que és Thibaut Courtois.
Sí, és el que et deia abans.
No,
el tema de
Thibaut Courtois
no és sort, És un gran porter.
Exacte.
I va fer, per mi, la millor Champions que l'he vist mai a un porter des de que vaig néixer. No sé
perdona,
si abans
si
de...
no li dones la pilota d'or l'any passat a Courtois, no li donaràs mai... a cap porter.
No, jo li hagués anat a Courtois.
Però Benzema va fer 15 gols, va ser determinant en totes les eliminatòries.
Sí, però per mi encara va ser més determinant Courtois, perquè amb els gols de Benzema, sí, clar, també tampoc t'haguessis classificat a la final, però per mi s'explica per Courtois i després per moltes altres coses, però Courtois.
I aquesta Champions, més enllà de l'error a Liverpool, que té l'error garrafal i que se sap sobreposar, i l'equip, perquè això li passa a un altre equip, vaja, li passa al Barça i s'enfonsa allà en Phil Road, o sigui, fas una cagada com la que fa Courtois i s'enfonsa.
Ja li va passar.
Ell té la mentalitat de sobreposar-se i fer contra el Chelsea una eliminatòria també impecable. Sí, sí. I espera't.
Està en aquesta línia, està bé Courtois.
Ha demostrat, aquest porter ha demostrat que demà, qui et diu que demà no fa 6 aturades un altre cop excepcionals? No, és poc probable perquè
ja
és molt difícil.
Sí.
I a banda, d'això, tens el davant... Tens el davant el tio que més efectivitat té...
quan nivell de motivació és brutal.
Al minut 2
però qui et diu que no, saps? Vull dir, ho va demostrar en 4 dies diferents. Vull dir, en 4 eliminatòries.
Pariser, aviam si hauràs de... d'aquí un any... El dia que Haaland s'estrelló ante Courtois.
Demà, 8:45, ens hi posarem en directe mitja horeta de prèvia per poder pair una mica aquests nervis que tindrem abans d'aquesta anada de les semifinals. Gràcies, Ballera, gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Albert, no marxis molt lluny, que ara parlem de Messi i dels Laureus. Un moment, fem una pausa i seguim amb la tertúlia. I quan tornem de la publicitat us explicarem aquesta noticieta que hem sabut avui relacionada amb el Futbol Club Barcelona. Ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor,
demà canvio de feina. O de professió.
O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 24 de gener del 2003.
I el número de la sort, el...
el 9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
6 minuts i arribarem a la mitjanit. Aquí seguim amb David Bernabéu, Joan Lluís García i Santi Nolla. Crec que ja hem parlat suficient del Madrid City, ja està, a partir d'ara que sigui el que la pilota vulgui, no? El que el futbol vulgui, a partir de demà el Santiago Bernabéu. A veure, sobre el Barça, ja hem parlat una mica de Leo Messi, ara recordarem què ha dit, com s'han recordat avui els Premis Laureus Leo Messi després de guanyar aquest trofeu que ha guanyat avui, aquest guardó, aquest reconeixement, i ara ens centrarem ja en l'actualitat del Barça. M'agradaria saber la vostra opinió sobre el que ha passat aquesta setmana, que no n'hem pogut parlar, Mateu Alemany, l'arribada de Deco, ara amb la Laia Coll ho repassarem, i també comencem a mirar cap a la Lliga, no? Perquè és la primera setmana que el Barça té matchball matemàtic, el Barça per primer cop pot ser matemàticament campió, depenent d'ell o per passiva fins i tot, si el Madrid i l'Atlético empaten els seus partits que es jugaran abans que l'Espanyol Barça de diumenge a les 9 de la nit. Doncs bé, com que la Lliga està a prop, guanyarà la Lliga, no el Barça?
Home, si no la guanyarà no, aquesta setmana.
No, vull dir que ara veníem...
La guanyarà tota la Real Societat,
Veníem d'explicar coses esotèriques al Santiago Bernabéu, impossibles, vull dir que li queden dos punts, la guanyarà el Barça, no?
Tanquem la persiana.
Sí, si no, doncs bé. Hem estat preguntant i intentant esbrinar com serà una mica la festa per aquesta Lliga, no? Que és el primer títol gros que el Barça guanyarà després de tres temporades, pràcticament en blanc, només amb aquella Copa de la pandèmia amb Ronald Koeman a la banqueta i de la Supercopa d'Espanya que ha guanyat Xavi Hernández aquest passat.
2018-2019, l'última.
Que és la Lliga de Valverde.
La Lliga de Valverde.
Sí. L'última de Valverde, que és l'any d'Anfield, no?
La Lliga i Copa, sí. Al final contra el Sevilla... Al Metropolitano.
Que és quan marxa Andrés Iniesta? No. Es perd la Copa d'Anfield, és Lliga només.
No, és Lliga.
Espera a València amb el València.
La Lliga i
València.
Copa amb Andrés Iniesta, sí. És l'anterior.
La 18.
2017-2018.
Amb aquella imatge de Messi aixecant la Lliga al Camp Nou i tirant l'aire.
Sí. El Barça es fot la patacada 4-0 a Anfield i llavors espera amb el València la Copa que supera el Luis Suárez.
El Villamarín.
I ja tot, és correcte, ja tot aquell enrenou. Doncs bé. Avui la Laia ens explicava aquest migdia... Hola, Laia, què tal?
Hola, bona nit.
Que el títol en cap cas es donaria a Cornellà al Prat, no? Has explicat aquest migdia?
Sí, no seria a Cornellà, no pel fet que sigui a Cornellà i aquesta rivalitat que hi ha entre Barça i Espanyol, seria per un protocol. Quan un equip guanya la Lliga, el protocol de la Federació Espanyola diu que la Lliga s'entrega en el següent partit que juga com a local. Per tant, ens situaríem en el Barça-Real Societat de dissabte 20 de maig. Encara que aquest cap de setmana el Barça no sigui campió de Lliga, que no ho sigui ni per activa ni per passiva, ja després el 20 de maig, una jornada menys jugant al Camp Nou, doncs a tot apunta que aquell dia, si el títol de manera matemàtica s'enredarís fins al dia 20, aquell mateix dia hi hauria ja entrega del títol al Camp Nou. Per tant, el dia 20 tot apunta al 20 de maig que veurem la imatge del capità Sergio Busquets aixecant amb una el títol de Lliga 2022-2023.
Per tant, passi el que passi en aquesta jornada, ja sigui per passiva, insisteixo, amb ensopegades de Madrid i Atlético, han d'ensopegar els dos, o perquè el Barça guanyi a Cornellà al Prat i, per tant, matemàticament sigui campió, la imatge del títol de Lliga serà al Camp Nou el dissabte 20 de maig a partir de les 11 de la nit, que és quan acabarà el Barça Reial Societat. Però, si el Barça és campió aquest cap de setmana, el tu diràs, us podem avançar que el club està plantejant fer una rua pels carrers de Barcelona, perquè... serà el primer títol gros post-pandèmia. De fet, post-pandèmia el Barça, perquè la Lliga, la Copa del Rei amb Koeman va ser en plena pandèmia, sense públic, recordo, a la Cartuja, aquell Barça 4, Atlètic de Bilbao 0. Poc es va celebrar pels carrers. La Supercopa d'Espanya, Aràbia Saudita, que ha estat el següent títol guanyat el mes de gener, el calendari no t'ha donat treva, i també és una Supercopa d'Espanya i tampoc s'ha pogut celebrar. Però, com que la Lliga és un títol gros, important, dels més importants, si no el més important per la regularitat que demostra, el club vol celebrar-lo com cal. Aquest títol, que ha costat moltíssim de guanyar, perquè el club fa tres temporades que no guanya una Lliga, s'ha hagut de refer d'una pandèmia, d'una crisi econòmica galopant, i fins i tot també m'atreviria a dir que esportiva, amb la sortida del millor futbolista de la història, i per tant el Barça vol donar-li el valor que té aconseguir un títol de Lliga en la situació en la que es troba. I per tant... està plantejant fer una rua pels carrers de Barcelona. Veurem
el dilluns.
Si és dilluns després de Cornellà al Prat, o veurem si la Lliga s'aconsegueix el 20 de desembre, que és dissabte, i per tant la rua es planteja el diumenge 21. Però en tot cas, aquesta és la notícia, el club vol fer una celebració grossa i important, vol compartir aquest títol gros amb els aficionats, amb la gent del carrer, més enllà dels socis i abonats que van al Camp Nou cada cap de setmana, i està plantejant intentar fer una rua pels carrers quan es guanya el títol de forma matemàtica. No sé què us sembla. Jo crec que és una molt bona notícia, compartir èxits, no? Vivim en un món ple de desgràcies i de males notícies, per tant, què millor que compartir-ho no només amb 90.000 persones, sinó amb molta més gent pels carrers, no?
Molt bé, sí, a mi em sembla excel·lent. Potser millor diumenge que dilluns?
Sí.
Ara serà una rua amb la Barcelona de Colau. És diferent, diguéssim, del que vist fins ara. Però em sembla molt bé que aquesta sigui una lliga celebrada. O sigui, em sembla perfecte.
Amb el que costa guanyar lligues, no? Sí,
i tant que sí. I posar-les en valor.
Em sembla...
El que no entenia és que no es posessin en valor altres. El que s'ha de posar sempre en valor una lliga, perquè la lliga és el que defineix realment el que ha estat el millor equip.
Tots els detalls els anirem sabent, però insisteixo, la informació que us podem explicar ara és que s'està plantejant la idea de fer una rua i s'està treballant per, quan sigui matemàtic, poder fer una celebració com Déu mana pels carrers de la ciutat i que pugui venir gent de Barcelona o d'altres punts de Catalunya a gaudir dels jugadors i a celebrar.